Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui l'aigua musical ens acosta a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. D'allà ens arriba veu i so amb l'aigua a primer pla.
Veo mi suerte al comenzar el día con tu dulzura. Tus llamas hablan sin cesar, dicen que soy tu vida.
L'aigua musical.
Cada ola de tu risa inunda mi ser.
És la veu de Cèlia Pellí, aquesta intèrpret catalana instal·lada des de fa anys a Toronto i que és peça clau en les gires de la cantant luso-canadenca Nelly Furtado, ja que n'és corista dels seus concerts. Cèlia Pellí s'ha llançat en solitari, entre d'altres, amb aquesta cançó.
Agua, te necesito como el agua. No me puedo imaginar un día sin poder besar tus labios listos para amar. Me devuelven la vida. Cada ola de tu risa inunda mi ser.
Cèlia Pellí, aigua des de Torroella de Montgrí, passant per Toronto i amb l'aigua com a argument principal d'una de les seves cançons.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Com l'aigua del riu i el mar.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'anar al teatre. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias. amb la col·laboració de Fundació Vida Bona.
No hi ets ara que has marxat i que m'he quedat tan desconcertat que per bé que ho sé...
Doncs siguin molt benvinguts a un nou Xirinacs. Avui, ja ho saben, un programa on volem repassar la figura de qui va ser Xirinacs, sobretot a través del seu llegat. Salutacions del control tècnic, Antoni Huguet, i de qui ens porta tota la teca, de qui dirigeix tota la matèria, perquè n'és un expert en Xirinacs. Lluís Planas, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal?
Repassem una mica on ens vam quedar el capítol anterior, perquè no ens perdem una mica en tota la matèria del que es posava Xirinacs, eh?
Sí, avui, d'alguna manera, la idea serà tancar aquest camí a la plenitud que en deia ell, aquest camí a la realització personal, nacional i universal. I vèiem que estem en un canvi de paradigma, no?, en aquest tombant de mil·lenni, on d'alguna manera està caient a l'abisme tot allò vell dels darrers segles, no?, els costums, les religions, els valors, inclús la concepció de la família, el model de democràcia, d'economia, tot això sembla que està caient en un abisme, no? I això ens interpel·la a fundar un nou ordre a molts nivells col·lectius, no? És a dir, crear aquesta nova democràcia més participativa, no? Un nou model econòmic, un nou model de consum, d'energia, d'educació, etc. I també, que és en el que ens centrem ara en aquests programes, una nova consciència més universal, amb noves eines creatives per una, podríem dir-ne, espiritualitat personal i col·lectiva, no? I aquest camí a la plenitud col·lectiva i universal de Xirinacs, no?, que és tan, veiem que era molt simple i despullat de tota doctrina, d'alguna manera podria ser una base inspiradora d'aquesta nova, diguem-ne, espiritualitat universal que necessitem i que permet la integració de tot allò antic i nou.
Deixa'm fer-te un incís, Lluís, perquè quan parlaves, diu, tot això que està passant ara, clar, Xirinacs quan fa que ho exposava ja?
Bueno, Xirinacs era un personatge molt avançat al seu temps i això el poble, la major part del poble, per dir-ho així, li reconeixia, no? Ell tota la vida, de fet, i en aquells anys de desert, no?, era un visionari que jo crec que des que va prendre consciència ja ho treballava, tot això.
Va, ara ens parlaves d'aquest camí a la realització personal, però aquest camí pot integrar pràctiques de les diferents tradicions o hauria de ser una cosa nova?
Bé, d'aquestes quatre etapes, no?, que veiem de lo que ell em deia o sintetitzava de les diferents tradicions, el camí a la plenitud del poble, que en deia ell, que recordem que era l'ascètica o l'alliberament impersonal, la mística, que avui en dia en podríem dir prendre consciència de que som tots una unitat, després aquesta vocació de cadascun al món i l'acció compromesa en el món, no?, ell deia que això és el que ens porta a la plenitud. Doncs ell d'una banda, suggeria que cal ser creatius i fer-ho viu i fugir de doctrines i dogmes, no?, que és en el que s'han acabat convertint les religions. I de l'altra banda, però, també deia que seria intel·ligent partir de la tradició. És a dir, en el fons, les tradicions espirituals o religioses tenen una base molt de saviesa popular pròpia de cada lloc, però que avui en dia, sens dubte, caldria veure què ens serveix i què no, i revisar-ho, actualitzar el llenguatge i enriquir les pròpies amb les que ens venen de fora, no? També podíem dir que s'han perdut les iniciacions, no?, de cada cultura, que eren eines que ajudaven als joves o quan passaven a l'adultesa a alliberar-se, no?, i a trobar aquest propi camí vital, i això és una desgràcia que no en tinguem, no? Ens hem quedat orfes i així va la gent de perduda. I per això el Xirinacs, diguéssim, d'alguna manera també ve a recordar-nos que ens calen eines per el que podríem dir la travessa de la vida, no? Aquesta travessa de la vida tots sabem, no?, que és molt complexa, que és fàcil perdre'ns-hi, perdre'n el sentit, sortir-nos del camí, no?, que voldríem seguir, i si som una mica humils, sabem que en molts moments de la vida necessitem fars, no?, orientacions, eines. I, no sé, per dir-ho d'alguna manera, podríem dir que així com Xirinacs va cridar a recuperar la democràcia com a sinònim de sobirania des de baix, també ens crida a recuperar l'espiritualitat sobirana des de baix, no?, des de la comunitat.
Ja hi he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, d'onades de tristesa, per aquest a mi anem, anem-nos en barca meva. Cap a la mar del cel, avui que està serena. Ací navego a rem, allà ho farem a vela.
La gran veu de Roger Mas, que ens canta aquest Anem al Xirinax avui. Això que ens deies, aquest nou ordre, això s'ho ha de buscar cadascú o hi ha eines per fer-ho?
Vam tenir eines d'acompanyament a que cadascú s'autoalliberi, no? I es descobreixi i faci esclatar els seus dons. És normalment necessari, no?, per assolir el següent pas, que seria el que a vegades s'anomena la realització personal. I aquí Xirinax també penso que fa una aportació molt interessant, que és també la realització col·lectiva. Ara bé, cercar-ho cadascú pel nostre compte des de zero, no?, és molt complicat. I la gràcia de la tradició és que ens lliga la saviesa dels avantpassats i això ens ho facilita.
Posa'ns alguns exemples, Lluís, de com podria ser aquesta nova o aquesta original vivència de pràctiques o ritus actuals o nous des d'aquesta vivència i expressió lliures i creatives.
Bé, de fet, això és un dels grans reptes, no?, que tenim avui. No, si tinguéssim ja una resposta, de fet, estaríem traient el mateix esperit d'això, que és la llibertat i la inspiració permanents. Estem, per tant, en una fase de totalment incipient, no?, d'innovació i creativitat. Sí que podem provar d'apuntar algunes idees seguint aquestes quatre etapes d'aquest camí a la plenitud que Xirinax recull en el seu model Globalium, no?, aquest mapa global de la realitat, la seva obra magna filòsofa, de com a filòsof. I ell, aquest exercici, que jo sàpiga, no el va fer, i crec que, de fet, és la feina que ens pertoca a nosaltres, però, per exemple, una primera imatge podria ser visualitzar que recuperem espais públics de trobada per a la interioritat. No? Que ara això, com a molt, algú se les busca com pot a casa seva o en petits espais així aïllats, però caldria un espai segurament comunitari d'això, espais col·lectius on poder anar a trobar moments de silenci, d'expressió lliure, per què no, fins i tot d'èxtasi espiritual, no?, podríem dir-ne, on compartir textos inspirats, anhels, compromisos socials, etc. Però vigilant molt de no caure de nou en les doctrines, no?, en el moralisme, en desterrar l'espiritualitat com una cosa llunyana d'un altre món que no se sap ben bé on és, no?, i vetllar perquè sempre siguin espais d'aquesta inspiració. Això podria ser un primer pas, no?, aquests espais.
I en quant a les eines per cada etapa d'aquest camí interior, a la pròpia llibertat i a la plenitud, quines són?
Bueno, podem provar de portar algunes pinzellades de com podria ser-nos útil a la pràctica això, no? Que al capdavall ho haurà de decidir la gent, si això és un camí útil i necessari o no ho és. La nostra impressió, i amb alguns tallers que ja anem fent allà, no?, en aquest mas del Ripollès, allà, que es diu El Negre, és que això vibra molt fort quan la gent hi entra, perquè és una necessitat que tots tenim, no? I anem a provar-ho, no? Per exemple, si comencem per l'ascètica, en el fons el que es tractaria és de plegar moltíssimes eines que ja hi són, antigues i noves, i que la gent les utilitza, no? Per exemple, la meditació oriental o les teràpies d'apoderament, no?, de treballar aquesta intel·ligència emocional, no?, que també tenim bastant atrofiada en molts casos, o pràctiques més de calma mental com el que se'n diu el mindfulness, no?, en llenguatge més anglosaxó, que sembla que si és en anglès sembla que tingui més prestigi, però en el fons és el mateix.
La que l'hagin inventat ells,
Sí, no? El fet de caminar, no?, caminades iniciàtiques, els dejunis, tot això són eines de l'ascètica molt potents, i seria, per exemple, utilitzar també coses del calendari, que cert que moltes d'elles el cristianisme se les ha apropiat, però que són ancestrals i que venen de molt més lluny, com, per exemple, recuperar el mite del Nadal mateix, que ara d'alguna manera se li ha perdut el seu sentit mític, autèntic, i s'ha convertit en simple consumisme, no? Doncs recuperar, no?, aquesta invitació que poden suposar moments d'aquests del calendari per connectar amb el nostre propi renaixement, no?, el despullar-nos de tot allò sobrer, el fet de compartir amb l'altre, el connectar amb l'esperança, amb la simplicitat, o altres diades, per exemple, una diada molt potent i crec que està molt per descobrir és la de Tots Sants, que això també és molt anterior al cristianisme, segons sembla, a banda d'aquest culte i d'aquesta connexió, no?, amb la dimensió dels morts, dels avantpassats morts, dels familiars morts, etc. També és un moment molt potent per deixar morir tot allò vell en nosaltres que ens té enganxats a vegades i que no ens deixa evolucionar, no? I a vegades ritualitzar cadascú la seva manera i quan és col·lectiu encara té molta més potència, saber enterrar tot això vell sense por perquè pugui renéixer allò nou en la nostra vida, també són pràctiques i eines molt alliberadores i molt potents, no?
Deia un lema d'aquests dels últims mesos i setmanes, nosaltres som llavor, eh?
Exactament, no? Això ens portarà després a l'etapa aquesta de la vocació, d'aquest renaixement de ser llavor, no? Xirinacs també parlava, per exemple, de l'Epifania, que vindria a ser la Diada de Reis, que autènticament és més una llum reveladora, no? Ara es redueix a veure quins regals comprem i d'allò, no? Però també hi ha, que ja va recuperant un sentit, diguéssim, més com una porta energètica, aquestes diades, per llançar a l'univers peticions importants, nous propòsits, no? És el que ara també la psicologia moderna ja parla de que programar-nos nosaltres, no?, en complicitat amb aquesta saviesa universal o amb aquesta intel·ligència còsmica, o cadascú en diu com vulgui, no?, i que, de fet, alguns científics ja constaten que existeix, no?, pels paquets d'informació intel·ligent que arriba del cosmos, doncs és connectar tot això i, no sé, fins i tot podríem dir que de petits creiem en els reis, no?, en la literalitat del mite, de grans hi deixem de creure perquè ens convertim al racionalisme i de fet necessitem, i és bo, no?, negar aquesta literalitat del mite, però de vegades, de més grans, s'hi torna a creure però d'una altra manera, no?, des d'una altra saviesa. A veure, més eines. Les pràctiques de concentració i meditació, que amb això Orient ens en nodreix moltíssim, les practica moltíssima gent, i ens podem quedar en aquesta vacuïtat, o bé, si les utilitzem com a eines d'aquest camí d'alliberament, es poden enfocar a sentir el propi subjecte, és a dir, la pròpia sobirania, visualitzar-lo plenament lliure, no?, de les cadenes o fils que cadascú pugui identificar-se, a fi de poder donar el millor de nosaltres mateixos, no? També tenim els dejunis, que la major part de cultures el tenen, també s'han degradat molt, no? La cultura cristiana té la Quaresma, que s'ha anat degradant amb el temps, no? Ara ja no practica ningú, fins fa poc era, o no, ningú no, hi ha gent que encara sí, no? Però es redueix a només menjar carn els divendres i però et pots afartar de tot el que vulguis, no? O el ramadà, no?, de l'islam, que això sí, s'aprofita per fer una bona depuració de cos, ment i ànima, també és molt potent. O els banys purificadors, no?, que tenen moltes cultures. El xamanisme americà, no?, té el que se'n diuen els inipis o tamascals, que també, no?, treballa tots aquests aspectes i que, vaja, que tot això són eines que, fent la imatge que deia Xirinacs, no?, deia que fins que no tallem el darrer fil que ens té lligats, no deixarem de ser titelles, no? I m'agradaria que escoltéssim un moment en Joan Colomo, amb aquesta preciosa cançó que ens recorda que l'ocell no ha de tenir por al destí si vol esdevenir ocell.
Vol prenar pot perquè sap que caurà el sot, perquè no pot fer-ho sol, ha d'aprendre a aixecar el vol. Ell viu en un niu sobre un arbre prop del riu, allí passarà l'estiu per aprendre aquesta viu. I no en té prou amb sortir de l'ou, ell no pot témer el destí, perquè sap que un dia ell serà un ocell, obrirà les seves ales en el vent dels vents.
Joan Colomo, que ens ofereix aquest ocell en aquest programa d'avui. Abans et preguntava, Lluís, per les eines per cada etapa d'aquest camí interior a la pròpia llibertat i cap a la plenitud. Ara et pregunto per les eines per la fase de la mística o la consciència universal que ens has parlat ja en aquest programa.
Sí, aquí ara el que intentem és recollir moltes coses que ja hi són i que aquest camí que ofereix Xirinacs bàsicament les endreça. Seria la idea de si això pot ser les bases d'aquesta nova espiritualitat universal, no? Que necessita, que alguns creiem que necessita la humanitat i cadascú. Seria com anar fent aquesta bossa de recursos i d'altres de nous. Per exemple, aquesta segona etapa que comentes, no, la mística, d'entrada... potser ens demana actualitzar el llenguatge. No? La mística potser ens sona monàstic, antic. En canvi, si parlem d'eixamplar la nostra consciència fins a haver-nos part de tots i de tot, ja sona diferent, no? I ens atrau. Algunes eines, doncs, mira, ja amb tot el que són els pelegrinatges, les caminades, no? L'arribada en el punt final simbolitza aquesta culminació de la mística, no? De la consciència plena. En moltes tradicions això se simbolitza per pujar una muntanya considerada simbòlica o santa, no? que simbolitza la transcendència, que simbolitza l'esperit de l'univers, o també a vegades a nivell més local o nacional és l'ànima col·lectiva d'aquell poble. No? Xirinacs recordava sovint que hi ha tradicions que parlen que cada comunitat té la seva ànima també. No? Aquí a Barcelona, per exemple, hi ha el que se'n deia... el portal de l'Àngel, l'Àngel simbolitzava l'ànima de Barcelona, no? I era com una mica una membrana de veure de qui entrava i amb quin fi. És a dir, sí, la membrana és allò que és obert, allò bo, però també se sap tancar allò destructiu i dolent. No? Una de les eines més habituals també per aquesta fase de mística, d'aquest misteri universal, seria la contemplació, no? Que és la fase posterior a la concentració i a la meditació.
Què es sol confondre, amb meditació?
Sí, no ho afinem molt, ell afinava moltíssim.
Però no és el mateix.
Ell parlava d'aquests tres graons. L'objectiu, per exemple, també del samadhi, que en diuen les tradicions religioses i místiques de l'est asiàtic, també vindria a ser aquest objectiu. La tradició cristiana, per exemple, també té grans místics, alguns dels quals, per sort, han escrit molt sobre això, no? Des de Ramon Llull, o Joan de la Creu, Teresa de Jesús, o el mestre Ècar, etc. Hi ha una llarguíssima tradició de mística interessantíssima. Altres tradicions parlen de la il·luminació, no? També es parla de la divinització de l'ésser humà, o de fet és el que significa estar ungit de l'esperit, que és el que vol dir etimològicament Crist. No? Després tot això també s'ha anat transformant o tergiversant fins i tot, no? Això els savis, de fet, diuen que és a l'abast de tot aquell qui s'hi obri i que ho conreï d'alguna manera, no? I pràctiques n'hi ha moltíssimes més per entrar en aquesta èxtasi, eh? des de la dansa, no? O els banys sagrats en el mar o en rius sagrats. Per exemple, les danses aquestes que porten el trànsit i els dervixos, no? De la dansa mística dels sufís, danses africanes... també hi ha moltíssims textos, poemes i cançons, no?, que porten cap aquí. Algunes drogues, no?, que consumides com a ritu sagrat, això sempre ha format part de les cultures. No? Aquí tenim el bolet, no?, a la zona de l'Amazònia hi ha la ayahuasca, o més cap al Mèxic, així, el peyote, que això, els grecs, també, per exemple, també utilitzaven aquesta droga un cop a la vida com un viatge sagrat, molt guiat, i després... perquè tothom tingués una noció d'aquesta experiència de totalitat i que després, durant al llarg de la vida, cadascú s'ho treballés per vies no artificials perquè tenen el perill que et poden destrossar el sistema nerviós, per dir-ho així, no? O altres ritus, no? El sol fet de seure a taula, no? Els àpats sagrats també, no? Són una forma d'expressar aquesta comunió amb els altres, etcètera, no?
I la física, Lluís, també en parla d'això?
I ara està una mica de moda el tema de la física quàntica, no? Aquí a Occident necessitem que la física en parli per sentir-nos més segurs, no?
Que ho expliqui tot, no?
Sí, és una mica potser la religió d'aquí. La física quàntica és la de les partícules subatòmiques, apunta, d'alguna manera també cap a aquest camp. Parla, per exemple, que allò observat es modifica pel sol efecte de l'observador, o que tot allò que passa a nivell micro a qualsevol lloc afecta tot el planeta i l'univers, és a dir, això el que en diríem al principi d'holicitat. Uh-huh. És a dir, són diferents maneres també que van constatant que tots formem aquesta gran unitat, que hi ha una consciència, no?, una connexió universal. Hi va haver-hi també algunes pel·lícules que es van posar de moda, no?, de filòsofs i físics nord-americans que van tenir molt èxit, no?, com aquella Mira qui en habla, o Dintre de la madriguera, o alguns vídeos del YouTube que parlen molt de, també de física quàntica. Uh-huh. Però aquí, alerta, no vulguem fer a la ciència, dir a la ciència el que ja no és el seu terreny. Això ens hi pot apropar, però l'experiència interior, no?, d'aquesta vivència que en podien dir espiritual no es podrà suplantar amb la ciència. Això seria cientifisme o racionalisme.
No t'ho explicarà, la ciència.
Exacte.
No? I roba estesa que ens ofereix aquest cant de lluita. Ens explicaves totes aquestes eines i ara ve la difícil, trobo jo. Quines eines hi pot haver per descobrir la pròpia vocació?
Bé, aquest camí de sentit comú ve a dir que des d'una consciència, la gent que té consciència plena, torna al món trastocat, transformat, no? Pres. Aquí podíem... El Xirinax diferenciava, per exemple, entre testimoniatge, no?, que és la conseqüència lògica, no?, de si ets far, fas llum, o tradicionalment també se'n diu la profecia, no? Avui en dia podríem dir que seria una comunicació compromesa, és l'expressió d'aquesta consciència global més enllà de tu, és a dir, allò de que si esdevens foc, fas fum, inevitablement, no? Si no em fas fum és que no ets foc. Sí. No? Per exemple, el compromís ecològic és un exemple de profecia, o tots aquells que promouen canvis, no?, per la millora social, tot això voldria dir avui en dia profecia, no? Hi ha ritus que també si es recuperen en aquest sentit de compromís, per exemple, un bateig entès com una benvinguda a un nou membre de la comunitat i el compromís de la comunitat amb crear-li una societat sana perquè creixi, això, fixa't si n'és de transformador, al contrari del que s'ha convertit els batejos, no?, des de fa temps. O la saviesa popular també és molt profètica, no?, allò, Orient en diu una llei del karma i aquí no cal anar tan lluny, no? Aquí la saviesa diu tal faràs, tal trobaràs, no? Sí. O qui bé sembra, bé recull. Qui escupa el cel li cau la cara, no? Tot això és profètic, en el fons. I bé, la vocació, en el fons, és la funció de cadascú al servei del bé comú, no? És aquest fruit que podem donar a la vida. La psicologia moderna, per exemple, també parla que nosaltres co-creem la nostra realitat, no? Que projectem el que generem a la nostra ment quan s'alinia amb el nostre ésser i més enllà de nosaltres, no? Llavors, aquí eines moltíssimes, no podem ara entretenir-nos-hi molt, però tenim els retirs, les meditacions, en aquest cas enfocades a crear aquests espais de silenci per escoltar els propis dons, respondre'ns preguntes, no? Per exemple, sobre què ens omple, què se'ns dona bé, no? Quines habilitats innates crec que tinc jo, quina forma poden prendre a la pràctica. Això en aquests tallers que fem allà al Mas al Negre també ho treballem. Avui en dia també el coaching pot ajudar a coses d'aquestes. És més una actitud de deixar-se fer, que inclús en posicions de ioga, no?, d'aquesta obertura, d'aquests ser receptacles, no preocupar-nos molt per dir com què he de fer, sinó tots els mestres i savis venen a dir és més deixar-se fer que no fer, no? I a mi m'agrada recordar aquí amb Pere Jaume, una mica en la línia de l'exemple que deies abans, no?, de que només la llavor si mor pot donar uns fruits molt més grans que ella mateixa i d'aquesta manera es realitza, no? I en Pere Jaume diu, deixeu-les fer les obres, deixeu que us facin.
Doncs va, acabem amb aquest mite, un gran mite de Guifré. Salutacions del nostre tècnic, avui en Toni Huguet, de Lluís Planes. Ens retrobem el proper dimecres aquí a Ràdio Estel. I de qui els ha parlat, servidor Joan Trias. Fins la propera.
Netes de la por i el dol, som en acte de protesta. Som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta. la por i el dolç.